Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Bon dia, crida veïnal a Lloret de Mar per salvar el monument de l'Àngel. La campanya compta amb el suport de cada cop més ciutadans que volen evitar que l'escultura desaparegui. Inaugurat l'any 1904, aquest monument s'està quedant literalment sense ales. Amb els anys, la pedra d'aquesta part de l'Àngel s'ha anat degradant i actualment presenta diversos forats. Ubicat al camí de Sant Pere del Bosc, el monument de l'Àngel destaca perquè va ser el primer de Catalunya a ser dedicat al poeta català mossèn Cinto Verdaguer. En uns minuts entrevistarem l'artista Neus Dalmau, una de les cares visibles d'aquest grup de veïns, i després parlarem amb el regidor Albert Robert per conèixer la postura de l'Ajuntament. Molt bon dia a tothom, som a dimecres 29 de novembre, donem pas al Bon Dia, Bona Hora, titulars, i comencem amb el nostre company Josep Altafulla. Josep, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Lloret participa fins aquest dijous a la Fira IBTM de referència a Europa en el sector del turisme de congressos i esdeveniments. En aquesta trentena edició hi assisteixen més de 15.000 professionals procedents de tot el món. En parlarem amb Montse Belisario, directora del Convention Bureau. També explicarem que avui 19 matrimonis de Lloret celebren els 50 anys amb un dinar molt especial. És un obsequi de l'Ajuntament per les noces d'or. Ho explicarà Margarita Rodríguez del Casal Municipal de la Gent Gran. També parlarem d'esportistes amb majúscules. Primer amb Jordi Balcells, tècnic del Girona, que divendres ve oferir una xerrada al Club Marina Casinet. I després amb Andrés Díez, porter de la Unió Atlètica d'Horta. Ha estat convocat amb la selecció catalana de futbol amateur. Amb el regidor d'Esports, Joan Bernat, explicarem que s'ha obert ja les inscripcions per a la cursa de Nadal del dia 24 de desembre. I si hi ha temps, recordarem que avui hi ha el sopar de dones solidàries amb el càncer de mama. S'hi esperen més de 200 persones i un munt de personalitats com Sor Lucía Caram, Laura Fa i Ona Carbonell.
Avui hem de lamentar la mort de Dolores Martínez Álvarez a l'edat de 97 anys. L'enterren avui a les 10 del matí a la parròquia de Sant Romà. Un cop presentat el programa, comencem. Us saludem en nom de Rosa Giral, Josep Altafulla i qui us parla, Moisès García.
Bon dia, bona hora.
I ens interessem per la previsió meteorològica. Saludem Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Aquest dimecres començarà a canviar el temps i entrarà una massa d'aire encara més fred que farà que arribin temperatures encara més baixes de cara a l'inici, sobretot del cap de setmana. De moment, avui, dia mig ennuvolat, al matí amb més sol, però a la tarda cada cop amb més nuvolades i, a més, amb la possibilitat d'alguns ruixats sobtats que han d'afectar sobretot sectors de l'interior de les comarques de Girona i punts també de la costa i de prelitorals centrals, però que també podrien arribar a deixar alguna gota al voltant de Lloret i a la selva marítima. Per tant, tarda i vespre, sobretot, de temps insegur avui i amb temperatures més baixes que no pas en dies anteriors. Ja es començarà a notar aquesta tarda la baixada de la temperatura. S'anirà accentuant a mesura que avancin els dies i el termòmetre no tocarà fons fins dissabte, dia en què esperem màximes fins i tot per sota dels 10 graus a la mateixa línia de la costa i temperatures mínimes que, de fet, durant el cap de setmana, sobretot al final, entre diumenge i dilluns, podrien arribar a fregar els 0 graus a prop de mar. Per tant, situació de rigorós hivern la que tenim per davant aquests pròxims dies. A més, divendres i dissabte el vent bufarà moderat i això encara afavorirà més la sensació de fred. Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents demà esperem una jornada de predomini del sol, pràcticament sense núvols, i entre divendres i dissabte estarem pendents d'una altra situació de temps insegur que ens podria arribar a portar algunes sorpreses en forma de neu a cotes molt baixes. És difícil precisar encara sobre aquests ruixats que sembla que apareixeran entre el migdia, tarda de divendres sobretot, i que han d'afectar diferents comarques de Girona i de Barcelona. El més probable és que siguin ruixats poc abundants en general i molt dispersos, similars, per exemple, als que va haver-hi dissabte passat o els que hi haurà avui aquesta tarda, però amb la cota de neu molt baixa, per sota fins i tot dels 500 metres. Per tant, no és del tot descartable que puguem veure alguna emblanquinada divendres al massís de Cadiretes o fins i tot, si el ruixat és intens, a cotes més baixes. Ho acabarem de perfilar els dies vinents. En tot cas, res fa pensar que hagin de ser nevades importants i destacables. Sí que ho seran, però el divendres i dissabte les nevades importants al Pirineu, fins i tot a les cotes més baixes.
Gràcies, Miquel Bernis, per la informació. Temperatura ara mateix de 7 graus amb un 79% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
I fem un repàs a les portades dels diferents diaris. Comencem per El Punt. La seva edició nacional titula Retorn a Sixena via 155. Esquerra Republicana preparats per al 21 de desembre. Els consellers d'Esquerra Republicana a la presó acaten el 155 amb discrepància. El Partit Socialista vota per primer cop a favor del 155 i Foment entra en campanya i demana estabilitat. A l'edició gironina del diari El Punt, Ripoll exigeix que s'expliqui el vincle del CNI amb l'ex-imam. RCR Arquitectes crea un centre de recerca transversal. Llançà indemnitzarà amb 230.000 euros a un veí. I la cadena Wallala obrirà 25 botigues l'any vinent. També titula detectats des del gener 26 casos de simulació de delicte. Bàscara bloquejat per la falta d'interventor. I en esports, en referència al partit del Girona, eliminats de la Copa. Al diari de Girona, el titular de portada és el Port de la Selva torna a restringir l'ús d'aigua per la manca de pluges. Els veïns renuncien a votar sobre les campanes i el jutge decidirà. Llançà pagarà més de 200.000 euros a un home a qui van enderrocar l'habitatge. Oriol Junqueras promet actuar en el marc legal per sortir de la presó. A Caldes, 2 anys de presó per l'acusat de violar una noia beguda i adormida. RCR compra una masia a la Vall de Bianya i crea un nou centre de recerca. Medi Ambient frena la recerca de gas i petroli davant la Costa Brava i en esports, en referència també al partit del Girona davant del Llevant, a prop de la remuntada.
Més titulars de la jornada. El País titula la seva primera plana Catalunya posa en perill el futur de Podemos. El Periódico titula el 155 s'emporta les obres de Sixena. També fa referència la Razón sobre l'exgovern fugit i la via Forcadell. 2 punts, diu, se'n van a humiliar per res. El diari Ara, cap a Sixena per la via del 155. El diari ABC, Puigdemont demana a la justícia belga escolta per venir a votar. El Mundo. Els Mossos detallen el pla de Trapero per no impedir l'1 d'octubre. I La Vanguardia titula la seva portada Catalunya registra la principal caiguda del comerç el mes d'octubre.
Seguim amb altres titulars que deixa la jornada. Nova vaga del taxi aquest dimecres amb 24 hores d'aturada fins a la mitjanit.
El sector protesta contra l'arribada de noves llicències de vehicle amb conductor professional i contra la que consideren competència deslleial d'Uber o Cabify.
I Corea del Nord llança un nou míssil després de 2 mesos i mig sense cap assaig.
Corea del Sud respon 5 minuts després a unes maniobres amb míssils i Washington i el Japó demanen una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU.
La Guàrdia Civil assenyala Marta Rovira com a promotora del referèndum.
El cos policial ha remès un informe al jutjat número 13 de Barcelona en què assegura que Rovira va tenir un paper clau l'1 d'octubre.
Un advocat de la manada acusa la noia d'haver-los denunciat per vergonya.
El judici ha quedat vist per a sentència després a les conclusions dels 3 advocats defensors demanant l'absolució i que els acusats fessin ús de l'última paraula.
Convoquen 2.000 places per mestres i professors a Catalunya.
La convocatòria es fa sota l'aplicació del 155. Els exàmens es faran a partir de l'abril de l'any que ve i les sol·licituds s'han de presentar abans el dia 20 de desembre.
Jordi Savall i la productora Canada, 2 nominacions catalanes als Grammys.
Jay-Z, Kendrick Lamar, Bruno Mars i Childish Gambino encapçalen les nominacions dels premis que concedeixen l'Acadèmia Nord-Americana de la Música.
En esports, el Girona Futbol Club empata a 1 al Ciutat de València i queda eliminat als 16ens de final de la Copa del Rei.
Els gironins s'han avançat amb un gol de Mojica, però el Llevant ha reaccionat a la represa amb una diana de Morales que ha deixat fora els gironins de la competició.
I també a la Copa del Rei, Gareth Bale rescata el Real Madrid en l'empat a 2 contra el Fuenlabrada.
Durant uns instants, el Fuenlabrada ha tingut a tocar la igualada de l'eliminatòria contra un Madrid carregat de suplents i jugadors del filial.
Són les 8:10 del matí.
Per què segueixes comprant el peix al súper si tens el millor producte de la llotja a prop teu? Peixos Sambo et porta el peix directament del mar a la taula al preu més baix i amb la millor qualitat. Som especialistes en peix i marisc de la costa i ara som a prop teu. Peixos Sambo. Venda de peix i marisc al major i al detall. Ens trobaràs a la carretera de Lloret a Blanes, al costat del supermercat Consum de Lloret. Una peixateria així és una cosa nova.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972-370049.
Clínica Fanals te presenta su nueva plataforma láser para el tratamiento de los ronquidos y la apnea del sueño, el tratamiento de la incontinencia urinaria, el rejuvenecimiento genital femenino y el tratamiento de varices, capilares faciales o la micosis de las uñas. En Clínica Fanals, los mejores avances para el rejuvenecimiento facial en todos sus niveles, incluso el tratamiento de párpados sin cirugía. No te desplaces de Lloret para disfrutar de la máxima tecnología en medicina estética. Para más información, visita clinicafanals.com o solicita una visita gratuita al 972-3 364328. Nos encontrarás en Avinguda Vila de Blanes 162, Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu cada dia gran varietat d'esmorzars freds i calents, les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de Palamós i Blanes. A la cuina d'en Pedro elaborem un menú i preparem tapes per fer l'aperitiu. Vine i gaudeix dels nostres plats. La cuina d'en Pedro, avinguda Josep Pla 4446 al Rieral.
Hi ha qui té un cotxe o dos. Hi ha qui té un cotxe i una moto. O cotxe, moto i bici. O cotxe i bici. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC vindrem a ajudar-te sigui quin sigui el vehicle que condueixis. I si la contractes ara, tindràs un 30% de descompte. No ho dubtis. Si necessites una assegurança d'auto, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
El proper 2 de desembre, vine a gaudir de l'Orquestra Salvatana a la reformada i històrica sala de ball Palas Atenea a l'hotel Guitar Central Park Aqua Resort. Gaudeix d'una gran nit de sopar i ball amb una de les millors orquestres.
Salvatana 6-5-1000!
També pots venir a prendre una copa. El proper 2 de desembre, no et perdis la gran orquestra salvatana al Palas Atenea.
Informació i reserves al telèfon 972-34-70-34.
Nou Palas Atenea, a l'hotel Guitar Central Park Aqua Resort de Lloret.
El dimecres 29 de novembre se celebra el desè sopar Dones Solidàries, un acte a favor de Catalunya contra el Càncer. Una vetllada amb l'objectiu de recaptar fons per ajudar les dones afectades i fomentar la investigació de la malaltia. Dimecres 29 de novembre a les 8 del vespre a l'Hotel Guitar Central Park, Sala Palas Atenea. Reserves als telèfons 972 34 70 19 i 647 06 23 65.
Aquest diumenge, a la sortida del sol, t'esperem a Estrajo d'en Renyer, davant del Museu del Mar, per tirar l'art. Durant molts d'anys, una de les poques formes que tenien els lloretencs de guanyar-se la vida. Participa de la pràctica d'aquesta pesca com a recordatori i homenatge a totes les persones que van viure de l'art. El primer diumenge de desembre, si el temps i el mar ho permet, tira de l'art com els avantpassats lloretencs. En acabar, us espero un esmorzar amb el peix que s'ha pescat. Penya Xinuxano, entitat cultural lloretenca fundada l'any 1978 per contribuir al coneixement i recuperació de les arrels de Lloret de Mar.
Cineclub Adler, el club dels amants del cinema al Teatre de Lloret.
Aquest dijous 30 de novembre, a les 9 del vespre, Cineclub Adler presenta Un món que no és el nostre. Un retrat íntim, sovint humorístic, de tres generacions a l'exili al camp de refugiats del sud del Líban. Un estudi sensible sobre el sentit de pertinença, l'amistat i la família. Accés a sala, 5 euros.
Teatre de la Costa Brava Sud. Veniu al cinema. Consulteu tota la programació al web teatredelacostabravasud.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de 9 del matí, benvinguts al Bon Dia, Bona Hora. Comencem a tractar les diferents qüestions que tenim preparades per avui. Crida veïnal a Lloret de Mar per salvar el monument de l'Àngel. La campanya compta amb el suport de cada cop més ciutadans que volen evitar que l'escultura desaparegui.
Inaugurat l'any 1904, aquest icònic monument s'està quedant literalment sense ales. Amb els anys, la pedra d'aquesta part de l'Àngel s'ha anat degradant i actualment presenta diversos forats.
Ubicat al camí de Sant Pere del Bosc, el monument de l'Àngel destaca perquè va ser el primer de Catalunya a ser dedicat al poeta català mossèn Cinto Verdaguer.
En el seu moment, el projecte va ser encarregat pel comte Haruko, Nicolau Font, qui era propietari del santuari de Sant Pere del Bosc i de l'extensa finca que l'envolta a l'arquitecte modernista Enric Montserdà.
Parlem primer amb els ciutadans i després amb l'Ajuntament. Donem pas a la nostra companya, Rosa Giralt.
Una de les cares visibles d'aquest grup de lloretencs és l'artista Neus Dalmau. La tenim als estudis. Molt bon dia, Neus.
Hola, bon dia a tothom.
Què us ha fet alertar del monument de l'Àngel? Què us ha cridat l'atenció per dir alguna cosa no està anant bé allà?
A veure, ja fa molt temps que veiem que l'estat de degradació no solament del monument de l'Àngel, sinó de tot el conjunt patrimonial, modernista, que conforma aquesta romeria de monuments a Sant Pere del Bosc, doncs està sofrint un deteriorament important, i això és una cosa que ens fa patir moltíssim. El que passa que ara, doncs, la cosa arriba a un moment altament simbòlic, perquè és que l'Àngel està perdent les ales.
Què ha passat exactament a les ales?
Doncs hi ha uns forats que semblen un formatge de gruyère. O sigui, són grans.
I molt visibles,
molt,
oi?
Molt visibles, està perdent les ales. Això és una cosa que no podem, permetre. I és que, a més, té un contingut altament simbòlic. O sigui, l'Àngel no pot perdre les ales. No podem perdre les ales. D'alguna manera, l'Àngel simbolitza l'esperit col·lectiu. D'àngels en parlen a totes les tradicions. L'àngel de Pèrsia, l'àngel de Babilònia, l'àngel de Catalunya, l'àngel de Lloret, el portal de l'àngel. Estem perdent les ales? Les perdrem? Les deixarem perdre?
Sabem que a partir d'això s'ha organitzat tot un grup de lloretencs preocupats per la degradació del monument de l'Àngel. Per què us heu organitzat com a grup? Què intenteu fer?
A veure, primer, conscienciar de que tenim un problema molt greu amb el nostre patrimoni, perquè l'Àngel i el modernisme de Lloret és de tots, i de totes i tots els lloretencs, i de totes les persones del món, perquè estem parlant d'obres artístiques de gran valor i d'obres d'interès sentimental i espiritual, també. Llavors, sensibilitzar de l'existència d'aquestes obres. Primera, perquè hi ha molta gent que no les coneix. Jo em trobo amb les classes d'història de l'art, per exemple, i ho parlàvem a la classe d'història, que hi havia el 50% d'alumnes que no coneixien l'Àngel, i són persones de Lloret.
No coneixen el monument de Lloret.
El monument de Lloret.
De l'Àngel.
De l'Àngel.
Castellà Sant Pere del Bosc.
Sí, sí. A veure, aquí hi ha un tema també d'invisibilització, de deixadesa, en fi, no ho sé, terrible.
Des d'aquest grup feu una crida. En sí. Quin sentit?
Fem una crida a que la gent coneixi l'Àngel, a posar en valor tot aquest patrimoni que és de totes, a que totes les persones que ja el coneixin, que se l'estimen, que en són moltíssimes de Lloret, perquè és un dels nostres símbols, tot i que s'hagi deixat de banda, s'hagi marginat, perquè està al mig del bosc, perquè que si el vandalisme, que si no sé què. A veure, sí, està al mig del bosc i hi ha vandalisme, però estem al segle XXI i podem trobar solucions modernes i solucions reals perquè no acabi sent una ruïna. Jo, en algunes persones, i d'aquí Lloret també els hi he sentit a dir, oh, però si allò està caient, perquè ho estem deixant caure. I quan hi hagi caigut, ja serà terra. Uh-huh. Ara encara hi som a temps.
Què és el que proposeu? Quines són aquestes solucions que demaneu vosaltres?
Hi estem treballant. Ara no es pot concretar res, però sí que estem pensant, treballant i animem a totes les persones que s'estimin Lloret, que s'estimin la nostra cultura, a participar en aquesta convocatòria, en aquesta crida que faríem per salvar l'Àngel.
En qualsevol cas, entenem que la idea és que es rehabiliti per evitar que se segueixi degradant, no? Que es reformi d'alguna manera, preservar-lo.
Sí, naturalment, no? I el monument de l'Àngel doncs, hauria d'estar dintre d'un pla de preservació de tots aquests monuments. No només és l'Àngel, parlem de la Creu de Terme, parlem de l'altra Creu de Terme que ha sigut engolida pel bosc moltes vegades i que moltes vegades s'ha salvat d'allà, concretament l'entitat Xinutxano ho han fet diverses vegades, de salvar aquesta segona Creu de Terme, que és encara més bonica que la primera i que també doncs, està en un perill flagrant. Mm-hmm. També restaurar la capella de la Mare de Déu de Gràcia, feta per Puig i Cadafalch. I què més podríem fer que celebrar aquest any Puig i Cadafalch, que ja s'està acabant, sinó donar en valor aquestes obres que van ser fetes doncs, amb l'estela i amb l'energia que l'arquitecte modernista va deixar aquí a Lloret.
Neus, què demaneu en aquest sentit a l'administració?
Demanem que es posin mans a l'obra. Però ja, això és una cosa que s'ha de fer, o sigui, està caient, o sigui, no podem esperar més, A més, aquest àngel, si em permets, té una cosa que poca gent sap, però que el fa un monument, una escultura única en el món, i és que és un rellotge de sol molt gran, potser el més gran que hi ha a Europa, i us direm per què. Els artistes van sublimar el nom de la terra, aquell turonet, es diu Ses Pedres Lluïdores, perquè hi ha molt material de mica, hi ha un mineral que llueix amb el sol. Aquesta mica feia que en el temps de que es va construir l'Àngel, que no hi havia tant bosc, que tot eren vinyes, els Ses Pedres Lluïdores era una goita, una senya per la gent de mar. Era com un far. Llavors el que van fer l'Enric Montserdà, que va ser el pintor que va dissenyar aquest monument, va sublimar aquest nom de la terra, de Ses Pedres Lluïdores, i va fer que l'Àngel acabés, el monument acabés per dalt, amb un estel, que és el que porta l'Àngel a la mà, que en aquests moments aquest estel és una carcassa de ferro rovellat, però en el seu temps estava coberta de miralls i a les 12 de migdia s'encenia amb el sol. En l'actualitat encara hi ha un fragment d'aquest mirallet petitó, que és el que queda, que és d'una qualitat excelsa, perquè va canviant de color, ara és groc, ara és rosa, ara és verd, ara és blau. I si vas a les 11 de migdia, que seria l'hora solar a les 12, correspon a les 12, es veu com s'encén. És a dir, té un valor que li dona doncs, un valor afegit. Aquest monument és preciós.
I tant que sí. I Neus, una persona que ara t'escolti i que es vulgui posar en contacte amb vosaltres, què ha de fer?
Mira, de moment, si em permeteu, doncs deixaré el meu mail.
Sí, digues.
És neusdalmaucoromines, acaba amb AS, neusdalmaucoromines@gmail.com, o bé el telèfon 68 62 44 74 4. Això des de l'Associació Cultural LEAT, Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament, farem tots els possibles per congriar iniciatives i per rebre totes les col·laboracions que sorgeixin del poble.
Doncs des d'aquí, des de la ràdio, us emplaceu a comunicar-nos quan feu algun tipus d'activitat o qualsevol tipus de manifestació al respecte. Neus Dalmau, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I coneguem ara el punt de vista de l'Ajuntament. Tenim al telèfon el regidor de Patrimoni, és l'Albert Robert. Albert, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Es tindrà en compte aquesta demanda veïnal per salvar el monument de l'Àngel?
Sí, de fet ja s'hi està treballant. Ahir va sortir una notícia al Diari de Girona en el qual ja s'explicava que fa cosa d'un any, un poder una mica més, nosaltres, almenys jo quan vaig entrar al cap d'uns mesos, un veí de Lloret ja em va dir i em va manifestar que el monument de l'Àngel estava molt malament, molt deteriorat, i ens vam posar de seguida a parlar, a veure com podíem fer-ho per arreglar-ho, i en aquell moment doncs ens vam posar a intentar conveniar de bones amb els propietaris del monument de l'Àngel, perquè recordem que és un monument privat, i bé, sense resultat, diguem-ho així, ara s'ha tornat a posar de manifest mitjançant aquesta demanda que ha encapçalat la senyora Neus Dalmau, que a més, una cosa que sí que jo demanaria, ja no per mi, sinó perquè hi hagi una cosa natural en el cicle de les demandes, és que entri una instància a l'OIH, ara ja no, perquè això ja s'està treballant, però diu que s'ha queixat i s'ha queixat, però en l'Ajuntament no ha entrat res, cap document oficial conforme es queixi que el monument de l'Àngel està malament. Dit això, i tancant parèntesis, ja s'hi està treballant, ja s'hi està treballant. Ahir mateix vam anar als tècnics de patrimoni a fer una valoració i ja s'ha preparat un informe perquè es comenci un expedient o perquè almenys el propietari també sàpiga del que s'està parlant i de que se li demanarà que es restauri.
I amb quin estat han trobat els tècnics a aquest monument de l'Àngel?
Doncs bé, bueno, ja més o menys com us dic, l'informe diu que hi ha dues fases de restauració, que és una restauració que és bastant global i que, per tant, bé, l'Àngel està com està. No cal que es digui res més, ja se sap com està, el que vulgui ho pot anar a veure i veurà que no està en el millor dels estats. I bé, entenem que s'ha de cuidar perquè és patrimoni de Lloret de Mar.
Com has comentat, és propietat privada. En aquest cas, quins són els passos que hauria de fer el consistori? Què és el que pot fer?
No, nosaltres el que ja es va fer va ser intentar arribar a un acord perquè ens fessin una sessió de l'espai, perquè així... És a dir, primer se'ls va demanar que ho intentin arreglar ells, o, si no, que es faci una sessió de l'espai perquè així sigui l'Ajuntament qui cuidi del monument de l'Àngel i de les cases dels vigilants, que també tenen un valor que ara mateix doncs, estan en molt mal estat, també. Bé, ara el que fem és fer un informe escrit, obrir un expedient sobre tot això i tornarem a proposar el fet que ens ho cedeixin. Si no, doncs se'ls requereix que ho arreglin i si no, ho faria l'Ajuntament de manera subsidiària i llavors es passaria el que toca.
Entenem que a través d'un requeriment tindria més força.
Sí, entenc que sí. És una manera, és la manera legal, diguem-ho així, de la mateixa manera que la senyora Dalmau hauria d'haver entrat una instància a l'Ajuntament perquè encara tingués més força la cosa, perquè ara ha agafat força perquè sí, perquè està molt malament, és cert, però en cap cas ha entrat un document oficial a l'Ajuntament demanant, sisplau, que això sigui revisat, que estava en molt mal estat. Simplement ha fet una queixa a les xarxes socials, en els whatsapps i en els mitjans de comunicació han comprat aquesta queixa. Ho entenc, perquè és una queixa real, però les coses s'han de mirar de fer el millor d'haver possible. Però vaja, en fi, dit això, torno a dir, sí, el requeriment tindrà més força i entenem, a més, havent parlat ja amb la propietat, ells també tenen ganes de resoldre el tema i això també és molt positiu perquè ens facilitarà molt el fet d'arribar a una solució.
I una darrera qüestió. Suposem que fixar terminis per tot això és complicat, no?
Sí. Aquesta darrera qüestió, fixar terminis, és complicat.
Doncs, Albert Robert, regidor de Patrimoni, com sempre, moltes gràcies per atendre'ns i estarem pendents del que passi.
Moltíssimes gràcies a tots. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara són 8:45 del matí. I seguim amb més qüestions en el Bon Dia, Bona Hora. Barcelona acull fins aquest dijous la fira ABTM de referència a Europa en el sector del turisme, de congressos i esdeveniments. En aquesta 30a edició hi assisteixen més de 15.000 professionals procedents de tot el món. El certamen reuneix més de 3.000 empreses de 150 països i un programa de primer nivell amb més de 70.000 reunions agendades.
Enguany, a la fira ABTM han augmentat els compradors provinents dels Estats Units. Fins demà dijous, al Saló s'hi presenten les últimes novetats en destins, productes i serveis especialitzats en l'organització d'esdeveniments i viatges professionals, el que el sector coneix com a turisme MICE.
Lloret de Mar és present un any més a la Fira ABTM de Barcelona. Tenim al telèfon la directora del Convention Bureau, Montse Belisario. Montse, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què és d'assistència obligada aquesta Fira de Barcelona?
Bé, per nosaltres és d'assistència obligada, ja que ABTM, juntament amb IMES, que en aquest cas es celebra a Frankfurt, són les fires de referència a nivell europeu i diria fins i tot mundial en el sector de turisme de reunions. Per tant, considerem que juntament, doncs, tal com fem avui dia, que participem conjuntament amb el Catalunya Convention Bureau, doncs a ser-hi present és molt important per posicionar la destinació dins aquest segment de mercat.
Com funciona aquest certamen que s'allarga fins aquest dijous?
Bé, el que seria la fira és 3 dies, des d'ahir fins a demà dijous, i funciona a través d'agendació amb diferents hosted buyers, amb diferents operadors que venen de tot el món, i aleshores doncs, tenim reunions B2B durant una mitja horeta i us podem presentar doncs, l'oferta de turisme de reunions que té la nostra destinació, intercanviar una miqueta quines són les seves inquietuds, quines necessitats tenen, quins grups treballen, i et permet doncs, tenir a l'abast una gran quantitat d'operadors de turisme de reunions de diferents punts doncs, de tot el món.
De moment, quines tendències s'hi han pogut copsar?
Bé, doncs continuem apostant doncs, per als mercats principals als quals ens dirigim, com seria doncs, el mercat europeu, ja sigui francès, a Anglaterra, als mercats de Centre Europa, evidentment també a nivell nacional, als països nòrdics, i continuem nosaltres amb aquesta tendència, no? Continuem fent tot tipus d'esdeveniments, ja sigui a nivell corporatiu o associatiu, i també molts incentius, i veiem que continuem buscant destinacions alternatives a Barcelona. Per tant, nosaltres, per la nostra proximitat, tenim un gran potencial amb el turisme de reunions MICE.
Ens acabes d'enumerar una sèrie de mercats. Aquests serien els prioritaris per Lloret en aquest sector?
Exacte, sí. Són els que estratègicament treballem també conjuntament amb Costa Brava i amb Catalunya. No? Continuem apostant doncs, per aquests mercats europeus també de proximitat i, evidentment, també el mercat nacional i estatal, que per nosaltres són els principals. No? I en principi és aquesta la nostra estratègia, que ja portem duent a terme des de fa diferents anys i que ens funciona i que ens anem posicionant. Per tant, doncs, de moment l'estratègia continuarà sent aquesta.
Uh-huh. I una darrera qüestió, Montse. A banda de al Lloret Convention Bureau, a la Fira ABTM hi ha alguna empresa de la vila, oi?
Sí, evidentment. Participem nosaltres com a Lloret Convention Bureau, representant doncs, els més de 50 membres que formen part del Convention, i aquest any, com a moltes altres edicions, ens acompanya Event Olympic Palace i allà estem doncs, promovent la destinació conjuntament.
Doncs Montse Belisario, directora del Convention Bureau, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Les 8:34 minuts del matí i ens tornem a interessar per la previsió meteorològica. Saludem Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia.
Bon dia, Moisès. Aquest dimecres començarà a canviar el temps i entrarà una massa d'aire encara més fred que farà que arribin temperatures encara més baixes de cara a l'inici, sobretot del cap de setmana. De moment, avui, dia mig ennuvolat, al matí amb més sol, però a la tarda cada cop amb més nuvolades i, a més, amb la possibilitat d'alguns ruixats sobtats que han d'afectar sobretot sectors de l'interior de les comarques de Girona i punts també de la costa i de prelitorals centrals, però que també podrien arribar a deixar alguna gota al voltant de Lloret i a la selva marítima. Per tant, tarda i vespre, sobretot, de temps insegur avui i amb temperatures més baixes que no pas en dies anteriors. Ja es començarà a notar aquesta tarda la baixada de la temperatura. S'anirà accentuant a mesura que avancin els dies i el termòmetre no tocarà fons fins dissabte, dia en què esperem màximes fins i tot per sota dels 10 graus a la mateixa línia de la costa i temperatures mínimes que, de fet, durant el cap de setmana, sobretot al final, entre diumenge i dilluns, podrien arribar a fregar els 0 graus a prop de mar. Per tant, situació de rigorós hivern la que tenim per davant aquests pròxims dies. A més, divendres i dissabte el vent bufarà moderat i això encara afavorirà més la sensació de fred. Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents demà esperem una jornada de predomini del sol, pràcticament sense núvols, i entre divendres i dissabte estarem pendents d'una altra situació de temps insegur que ens podria arribar a portar algunes sorpreses en forma de neu a cotes molt baixes. És difícil precisar encara sobre aquests ruixats que sembla que apareixeran entre el migdia, tarda de divendres sobretot, i que han d'afectar diferents comarques de Girona i de Barcelona. El més probable és que siguin ruixats poc abundants en general i molt dispersos, similars, per exemple, als que va haver-hi dissabte passat o els que hi haurà avui aquesta tarda, però amb la cota de neu molt baixa, per sota fins i tot dels 500 metres. Per tant, no és del tot descartable que puguem veure alguna emblanquinada divendres al massís de Cadiretes o fins i tot, si el ruixat és intens, a cotes més baixes. Ho acabarem de perfilar els dies vinents. En tot cas, res fa pensar que hagin de ser nevades importants i destacables. Sí que ho seran, però el divendres i dissabte les nevades importants al Pirineu, fins i tot a les cotes més baixes.
Gràcies, Miquel Bernis, per aquesta informació. Temperatura ara a Lloret de Mar de 7 graus amb un 79% d'humitat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Moment per fer un repàs a les portades dels diaris. Comencem per l'edició nacional del diari El Punt, que titula Retorn a Sixena via 155. Esquerra Republicana preparats per al 21 de desembre. Els consellers d'Esquerra a la presó acaten el 155 amb discrepància. El Partit Socialista vota per primer cop a favor del 155 i Foment entra en campanya i demana estabilitat. A l'edició gironina del diari El Punt, Ripoll exigeix que s'expliqui el vincle del CNI amb l'ex-imam. Detectats des del gener 26 casos de simulació de delicte. Bàscara bloquejat per la falta d'interventor. RCR Arquitectes crea un centre de recerca transversal i en esports, en referència al partit del Girona, eliminats de la Copa. El diari de Girona, el titular de portada és El Port de la Selva torna a restringir l'ús d'aigua per la manca de pluges. Els veïns renuncien a votar sobre les campanes i el jutge decidirà. Llançà pagarà més de 200.000 euros un home a qui va enderrocar l'habitatge. Oriol Junqueras promet actuar en el marc legal per sortir de la presó. RCR compra una masia a la vall de Bianya i crea un nou centre de recerca. I a Caldes, 2 anys de presó per l'acusat de violar una noia beguda i adormida en esports a prop de la remuntada en referència al partit del Girona.
El diari El País destaca en primera plana que Catalunya posa en perill el futur de Podemos. El periòdico es fa ressò que el 155 s'emporta les obres de Sixena. També hi ha notícia al diari Ara cap a Sixena per la via del 155. L'ABC titula Puigdemont demana a la justícia belga escolta per venir a votar. El Mundo, els Mossos detallen el pla de Trapero per no impedir l'1 d'octubre. I finalment, La Vanguardia, Catalunya registra la principal caiguda del comerç a l'octubre.
Seguim amb altres titulars que deixa la jornada. Nova vaga del taxi aquest dimecres amb 24 hores d'aturada fins a la mitjanit.
És una notícia que fa referència al sector que protesta contra l'arribada de noves llicències de vehicles amb conductor professional i contra la que consideren competència deslleial d'Uber i Cabify.
Corea del Nord llança un nou míssil després de 2 mesos i mig sense cap assaig.
Corea del Sud respon 5 minuts després a unes maniobres amb míssils i Washington i el Japó demanen una reunió urgent del Consell de Seguretat de l'ONU.
La Guàrdia Civil assenyala Marta Rovira com a promotora del referèndum.
El cos policial ha remès un informe al jutjat número 13 de Barcelona en què assegura que Rovira va tenir un paper clau en l'1 d'octubre.
Un advocat de la manada acusa la noia d'haver-los denunciat per vergonya.
El judici ha quedat vist per a sentència després de les conclusions dels 3 advocats defensors demanant l'absolució i que els acusats fessin ús de l'última paraula.
Convoquen 2.000 places per mestres i professors a Catalunya.
La convocatòria es fa sota l'aplicació del 155. Els exàmens es faran a partir del mes d'abril de l'any que ve i les sol·licituds s'han de presentar, atenció, abans del dia 20 de desembre.
Jordi Savall i la productora Canadà, 2 nominacions catalanes als Grammy.
Jay-Z, Kendrick Lamar, Bruno Mars i Childish Gambino encapçalen les nominacions als premis que concedeixen l'Acadèmia Nord-Americana de la Música.
En esports, el Girona Futbol Club empata a 1 a Ciutat de València i queda eliminat als 16 de final de la Copa del Rei.
Els gironins s'han avançat amb un gol de Mojica, però el Llevant ha reaccionat a la represa amb una diana de Morales que ha deixat fora els gironins de la competició.
I també a la Copa del Rei, Gareth Bale rescata el Real Madrid a l'empat a 2 contra el Fuenlabrada.
Durant uns instants, el Fuenlabrada ha tingut a tocar la igualada de l'eliminatòria contra un Madrid carregat de suplents i jugadors del filial.
Els diaris parlen de Lloret.
Dues referències a Lloret de Mar a la pàgina 20 del diari de Girona. Lloret presenta l'associació Pas a Pas al teatre. I en el suplement del diari El Punt, l'esportiu, a la seva pàgina 19, la figura de la tercera divisió d'aquesta setmana, el lloretenc Andrés Díez, de la Unió Atlètica d'Horta, amb qui parlarem en uns minuts.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Hi havia una vegada un llibre que presumia de ràpida davant altres.
La Biblioteca Municipal, a la sala infantil, ofereix el racó dels contes, un conte per la mainada a càrrec d'una companyia de teatre.
Aquest dissabte 2 de desembre, a 11:45 del matí, Flor i Clàudia del Mundo, dansa amb Clàudia Castellà.
El racó dels contes, Biblioteca Municipal, Ajuntament de Lloret de Mar.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim amb més qüestions en el Bon Dia, Bona Hora, protagonista de luxe aquest divendres a les 8 del vespre a Lloret de Mar. El preparador físic del Girona Futbol Club, el lloretenc Jordi Balcells, serà el convidat del Club Marina Caginet.
Oferirà una conferència en què parlarà de la història del conjunt gironí que enguany competeix a la primera divisió.
A més, desvetllarà tots els secrets del dia a dia d'un esportista d'elit, les rutines d'entrenaments i en què consisteix i quina és la importància de la seva tasca com a responsable de l'estat físic dels jugadors. Jordi Balcells ha arribat a l'elit del futbol professional després de passar per les diferents categories amb el club de Montilivi.
La presència del Girona a la màxima divisió del futbol estatal ha generat molta expectació, especialment a Lloret. Recordem que, a més de Balcells, un dels jugadors titulars de l'equip també és lloretenc, Marc Muniesa, un dels homes que més confiança té l'entrenador Pablo Machín.
Parlem amb el protagonista de la conferència, Jordi Balcells, al telèfon. Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què és el que explicaràs aquest divendres al Club Marina Caginet?
Bueno, en Joan Domènech es va posar en contacte amb mi a través de la família i, bueno, em van comentar una miqueta pues, a veure si podia venir al Caginet, que de manera regular van fent trobades i xerrades, per comentar una miqueta doncs, bueno, l'actualitat una mica del Girona, que ha sigut, bueno, potser ara el fet de pujar a primera divisió pues, ho ha dimensionat tot una miqueta més. I bueno, vam parlar amb en Joan i vam comentar de, pues, parlar una miqueta de lo que si, havia sigut la història recent que ha coincidit amb els anys que he estat jo a la primera plantilla. I bueno, comentar també una miqueta el que és el nostre dia a dia, una mica el que és el dia a dia d'un equip de primera divisió, tant a nivell d'entrenaments com als futbolistes, bueno, les responsabilitats o els treballs que fem al llarg d'una jornada de treball.
No sé si hi ha un públic concret al que vagi destinat aquesta xerrada.
Doncs jo penso que per el que parlarem o explicaré i comentarem i conversarem, perquè al final es tracta de trobar-nos i conversar i comentar el que a la gent li interessi, jo crec que tothom que vulgui venir o vulgui escoltar doncs, va adreçat una mica al públic en general. No és una xerrada molt tècnica de preparació física, sinó que simplement doncs, bueno, comentarem una mica doncs, això, la història recent dels últims anys del Girona, com hem passat pues, diferents etapes fins a arribar a la primera divisió, i després doncs, comentar així una mica per sobre el que és el club i el que és una jornada de treball per nosaltres, amb la qual no és una xerrada ni molt menys molt tècnica i molt científica, sinó que és bueno, comentar una mica el nostre dia a dia, obert a tothom que vulgui venir, vaja.
L'expectació que està creant el Girona Futbol Club a la primera divisió és molt gran, també aquí a Lloret de Mar. Déu-n'hi-do la trajectòria. No sé si us ho esperàveu amb aquest inici tan complicat pel que fa als rivals, estar a aquestes alçades de la pel·lícula a 10 punts dels jocs de descens.
Bueno, la veritat és que jo crec que si haguéssim parlat abans de començar, i de fet ho vam fer, i ens haguéssim ficat un paper per firmar que estaríem en aquesta situació, doncs crec que ningú hagués dubtat en firmar-ho, i bueno, la veritat és que estem en una molt bona dinàmica, estem en una situació crec que privilegiada, per més que res per les sensacions aquestes vinguem de segona. Aquests dubtes que pots tenir d'estar a la màxima categoria d'una de les millors lligues del món, doncs bueno, et pot generar uns dubtes si els resultats no arriben, i nosaltres ens hem enfrontat ja amb tots els equips que estan jugant en competició europea, hem guanyat algun d'aquests partits, hem tret punts amb dos més, i estem en una situació realment molt bona. Llavors, bueno, ens sentim satisfets, sabem que tenim un bon coixí que el necessitarem per assolir l'objectiu, perquè les segones voltes en aquesta categoria i contra aquests rivals que ara hem sigut capaços de puntuar, doncs, són molt més dures, però bueno, no hi ha cap mena de dubte que realment ens trobem en una situació molt bona, i hem d'intentar allargar-la el màxim possible.
La confiança que va donar la victòria contra el Real Madrid suposo que va ser espectacular, no?
Bueno, aquest realment és un partit especial que realment recordarem tots, no? Perquè, bueno, ve un dels equips amb més potencial del món. La primera vegada que s'enfronta amb un partit oficial aquí contra el Madrid, i a més, bueno, per la situació que estàvem vivint i també com es va donar el partit, que ells es van posar per davant i a la segona part vam ser capaços d'aixecar el partit, remuntar-lo i acabar guanyant, doncs realment és un partit que el recordarem tot. Són tres punts que no hi sols comptar, o els equips no hi compten, i són ells entrepussen o perden punts en molts pocs partits, i que nosaltres haguem sigut capaços en el nostre primer any a primera divisió, doncs, de guanyar tot un Madrid amb totes les seves estrelles en el nostre camp, doncs és, bueno, és un partit per recordar, per gaudir-lo, i bueno, per de tant en tant, si tenim un ratet, doncs tornar-lo a veure.
I una última qüestió, Jordi, no podem deixar de banda, més aquí a Lloret de Mar, que en el Girona Futbol Club treballen dos lloretencs, un com a futbolista, en Marc Muniesa, i un altre com a preparador físic, com a màxim responsable de que els jugadors, doncs, estiguin ara mateix com motos, en aquest cas tu mateix, com a preparador físic.
Sí, la veritat és que és la primera vegada que jo, que fa uns quants anys que coincideixo, que estic al primer equip, coincideixo amb un futbolista que sigui de Lloret. Bueno, jo la veritat és que quan vinc per Lloret veig que la gent, doncs, està molt pendent i pregunten per l'equip i el segueixen, i la veritat és que no sé si el fet de que en Marc estigui amb nosaltres, doncs segur que fa que la gent estigui més pendent, perquè la gent al final, doncs, bueno, qui més qui menys, en Marc el coneix, i és un nano jove que coneix la gent de Lloret, i el fet de que hi hagi un lloretenc que estigui a la primera línia, no com jo, que bueno, al final estic al primer equip, però ell té la repercussió que té un futbolista, i realment, doncs, ha arribat, es nota que és de la zona, perquè la incorporació i bueno, l'adaptació ha sigut rapidíssima, i se sent que està a gust, i bueno, jo crec que bueno, és un orgull, no?, de que dos persones de Lloret pues, coincidim, doncs bueno, sempre tens una connexió especial, perquè sempre tens amics en comú que coneixen a un, coneixen a l'altre, i la veritat és que fa il·lusió, i bueno, si això fa que el poble, doncs, estigui pendent de l'equip que té aquí a 30 minutets i que la gent ho gaudeixi i també se'l senti com a seu, pues, mira, com més millor, i si som capaços de disfrutar-ho com ho estem disfrutant fins ara, doncs que així sigui i que duri.
Doncs Jordi Balcells, preparador físic del Girona Futbol Club, esperem que vagi molt bé la xerrada. Convidem a tothom el pròxim divendres al Club Marina Caginet.
Molt bé. Vinga, moi, que vagi bé. Gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim parlant d'esportistes de la vila. El lloretenc Andrés Díez, porter de la Unió Atlètica d'Horta de la tercera divisió nacional, ha estat convocat amb la selecció catalana de futbol amateur. El combinat conegut com a CAT UEFA disputarà un nou partit amistós aquest dimecres davant del Martinenc.
La cita és a Sant Boi del Llobregat a 21:45 de la nit al camp municipal Joan Baptista Milà. La selecció entrenada per Toni Almendros es troba preparant la primera fase de la Copa de les Regions UEFA. En mesos anteriors s'han enfrontat el Badalona i el filial de l'Espanyol empatant a 2 en les dues ocasions.
Tenim al telèfon al porter lloretenc Andrés Díez. Andrés, molt bon dia.
Bon dia.
Enhorabona, com valores la convocatòria?
Moltes gràcies. Doncs la valoro com un premi, la veritat, tant a nivell personal, que ha sortit per sort una bona temporada, com també a nivell col·lectiu, que anem un parell de companys de l'Horta a la selecció. Crec que és un premi per tot el treball que estàs fent durant l'any.
Et sentim una mica de lluny, Andrés, no sé si et pots acostar una miqueta més al telèfon.
Ara m'escoltes millor?
Ara sí, ara molt millor, Andrés, perfecte. Vale. Explica'ns, per què creus que has estat un dels 22 escollits?
Bueno, crec que a nivell personal estic fent una bona temporada. Sí que és veritat que vaig estar el mes passat lesionat durant un mes i, bueno, des que vaig tornar a aconseguir entrar a l'equip he fet bones intervencions a nivell, sobretot, personal i també perquè a nivell col·lectiu l'equip està responent molt bé. Estem a final de la Copa Catalunya. Estem en lliga una situació molt bona per lo que és a nivell d'història del club, estem en la taula, i crec que és això, que tot suma i al final pues, et donen un premi a aquest esforç durant l'any.
De fet, precisament avui el suplement del diari El Punt, l'esportiu, et presenta com la figura de la setmana a la tercera divisió.
Bueno, això no haig de valorar-ho jo, si em donen aquest premi, aquest reconeixement, doncs al final sempre va bé doncs, a nivell de motivació i de continuar treballant. Però al final el que tu vols és que l'equip tiri endavant, que s'aconsegueixin els 3 punts cada partit i que al final, si no apareixes cada setmana com a figura, doncs, vol dir que l'equip doncs, anirà bé.
Pel que fa a la selecció, és la teva primera presència en aquesta selecció o ja hi havies estat?
No, és la primera vegada que estic dintre de la selecció, tant a nivell com és de Matertov, també a futbol base tampoc havia estat a la selecció.
Uh-huh. I què esperes del partit d'avui?
Bueno, el partit jo crec que serà un partit on es faran moltes proves per a nivell de seleccionador, per veure els jugadors que vull convocar per la primera fase del torneig i crec que pues, això serà un partit de moltes proves d'anar combinant pues, diferents sistemes que tingui preparats per poder afrontar els partits que venen i jo crec que és això una miqueta jo per mi a nivell personal pues, és disfrutar d'aquest partit i poder gaudir-lo i esperem que no sigui que sigui el primer però que no sigui l'últim.
Explica'ns Andrés, quina ha estat fins al moment la teva trajectòria com a futbolista?
Aquest any estic a Horta, que és tercera divisió, porto aquesta temporada, l'any anterior també vaig estar tercera, però vaig estar al Júpiter. I anteriorment vaig estar a l'Hospitalet, a segona B, i tots els meus anys anteriors de futbol base com els 2-3 primers anys de mater vaig estar al Girona.
Ara hem parlat amb el preparador físic del Girona, el Jordi Balcells. Sí. No sé si havies coincidit amb ell.
Sí, vaig coincidir. Totes les temporades que porto des de futbol base, com també primer equip, que vaig estar de tercer porter, també vaig coincidir amb ell i el conec. Sí.
Què et sembla la trajectòria que està portant el Girona a la primera divisió, Andrés?
Home, jo crec que la veritat és que és molt, molt bona i com a exjugador del club és un orgull que Girona estigui a primera divisió i que tingui bueno, que hagi començat tan bé i que esperem que continuï així.
Doncs Andrés Díez, porter de la Unió Atlètica d'Horta, esperem que vagi molt bé el partit d'aquesta nit a 21:45 a Sant Boi de Llobregat i esperem que sigui la primera de moltes més convocatòries amb la selecció. Moltes gràcies per atendre'ns.
Perfecte, moltes gràcies, molt bé, a vosaltres. Adéu, bon dia.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I a punt d'arribar a final del Bon dia, bona hora, seguim amb més qüestions, perquè aquest dimarts s'han obert les inscripcions per a la cursa de Nadal prevista pel 24 de desembre a Lloret. Es tracta d'una prova popular no competitiva d'uns 5 quilòmetres pels carrers de la vila, que inclou un recorregut per nens a dins de les pistes d'atletisme. Des de l'Ajuntament es convida els participants a anar-hi disfressats. Expliquem com es presenta amb el regidor d'Esports, que és en Joan Bernat, el tenim al telèfon. Joan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com diem, s'acaben d'obrir les inscripcions per una cursa, la de Nadal. Amb quina finalitat es programa per setena vegada a Lloret de Mar?
Home, jo crec que és un clàssic i amb el canvi de format aquest que es va produir el 2011, fem una cursa popular per a tots els públics i crec que tothom l'espera, crec que s'ha convertit en un clàssic i que tothom espera aquest dia, aquest any cau en diumenge 24, abans de la nit de Nadal, i bueno, bé, són 5 quilòmetres que ho pot fer quasi tothom amb una mica de preparació, hi ha gent que anirà més ràpid, hi ha gent que anirà més tranquil·la, però al final és una festa per disfrutar i sobretot per veure abans les carreres infantils dels nens i nenes.
El recorregut serà l'habitual?
Sí, és un recorregut que ja fa molts anys que el fem, són 5 quilòmetres i al final el que vol córrer la gent de Lloret o la gent que ens visita és pels llocs més centrals de Lloret i aquest és el barri del Rieral, sortint de les pistes, passant per l'Avinguda Just Marlès i després encara per fer el passeig per tornar a les pistes i acabar doncs, amb un estadi de l'atletisme.
I és a les pistes, a dins, on es fa la prova pensada per nens?
Sí, en diferents modalitats adaptades a partir de des del 2005 i posteriors es faran aquestes curses i tothom tindrà una camiseta, tots els nens, i una medalla.
Un dels objectius, Joan, és consolidar el nombre de participants per arribar al miler?
Jo crec que ja de fa uns anys cap aquí ens hem mogut en aquestes xifres, potser una mica menys, ara anys una miqueta més, però sobre els 1.000 participants. Entenc que durant aquestes dates es fan moltíssimes curses, és que hi ha curses de Nadal, Sant Silvestres, i per tant el que busquem més que tot és que la gent d'aquí Lloret la faci i també la gent dels voltants. Però tampoc volem que sigui una cursa multitudinària i crec que tampoc es donen les característiques per multitudinari de la Vallecana o la cursa dels Nassos, en el qual hi ha moltíssima gent. Aquí el que busquem és això, home, que hi hagi una xifra de participants maca, que tinguem una bona fotografia aquell dia i que veiem molts veïns nostres, però en qualsevol cas, sobre el miler de participants seria l'objectiu que tindria.
I també es demana als participants que corrin disfressats. Per què?
Bé, que és un dia de festa. Nosaltres creiem o busquem el fet que així sigui. I bé, allò de diferenciar a tres anys, la gent ha vingut disfressada i tenia molta ambientació i busquem això, que sigui una festa i que a més de córrer hi hagi molta gent que s'ho vulgui passar bé aquell dia.
D'altra banda, Joan, no és una prova competitiva, és una prova popular, però sí que es donaran premis, no?, els primers en arribar?
Sí, evidentment. I, bueno, encara que no sigui una prova competitiva, els temps sí que ho són i molta gent aquell dia està picada amb el seu veí o amb el seu amic. Hi ha molta gent que aquests dies ja els veiem que estan començant a entrenar i tot i que sigui competitiva, per molts sí que ho és.
I una última qüestió, els interessats en participar-hi, què és el que han de fer?
Bueno, ho poden fer a través de la web, de www.lloret.cat, sinó també a través de l'aplicació Lloret Smart, i presencialment doncs, en els punts doncs, que sempre ho fem, que són els puntets, l'oficina de turisme o el departament d'esports.
Doncs Joan Bernat, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lloret de Mar, animem a tothom a participar en aquesta cursa del Nadal. Com sempre, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
I posem el punt final al Bon Dia, Bona Hora, recordant que avui 19 matrimonis de Lloret de Mar tenen un dinar molt especial. Fa 50 anys que estan casats i l'Ajuntament els obsequia amb un dinar que commemora les noces d'or. Comença a les 2 del migdia i tindrà lloc a l'hotel Marsol. I també Lloret acull avui el sopar de dones solidàries contra el càncer de mama, que cada any reuneix un bon grapat de persones que col·laboren amb aquesta causa benèfica. Hi haurà personalitats com Sor Lucía Caram o Ona Carbonell. Es farà a l'hotel Guitar Central Park. La informació continua a Nova Ràdio Lloret cada hora en punt. Us hem acompanyat en directe en el Bon Dia, Bona Hora, Josep Altafulla i Moisès García. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.